La Caravana, un programa sobre rodes. El bar, una entrevista diferent.
Passen ja 6 minuts de les 4 de la tarda i la màgia de la ràdio fa que a aquesta hora ens movem cap al bar Bodega Bartolí del barri de Sants de Barcelona i parlem amb la diputada del Parlament de Catalunya per Ciutadans, Anna Grau.
Va, doncs el 2023 serà un any electoral amb visió municipalista. És per això que volem des d'aquesta ràdio parlar amb candidats o precandidats que es disputaran la batllia de Barcelona els propers mesos. De moment, qui ha presentat candidatura a les primàries, i sembla que amb força, és Anna Grau, que ja va explicar aquest desembre des del Parlament de Catalunya que el seu principal objectiu és fer fora de Colau de l'Ajuntament. A tot plegat, però, haurem d'esperar a saber si Grau serà finalment la candidata del partit per Barcelona, perquè aquests dies també és en marxa el Congrés Nacional del partit. Avui, des de la Bodega Bartolí, parlem de política, de municipalisme, però sobretot de Barcelona, amb Anna Grau. Anna Grau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu? Bueno, un abraçat a tothom, eh? Espero que estigueu bé i que encarem aquest 23, doncs, amb empenta i amb sentit de l'humor.
Anna Grau, serà la propera candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona?
Si Déu vol, la democràcia vol, sí. Jo m'he postulat, farem primàries, això sí, perquè a mi em semblava inexcusable fer unes primàries, no ho entenia jo d'una altra manera, m'ho van respectar, els companys del partit van entendre el meu desig i bé, de moment només m'he postulat jo, però vaja, vull dir, jo vaig a les primàries amb totes les conseqüències.
Per què has decidit presentar-te, Anna?
Home, sincerament penso que puc aportar, que fa falta. Vull dir, a veure, jo, tothom sap, ho he explicat moltes vegades, jo tenia, he tingut molta proximitat a Ciutadans des de fa molts anys, però, diguem-ne, entrar, el que es diu entrar en política, feia com angúnia, perquè, bé, soc periodista de professió i per un periodista és especialment dur assumir un compromís polític. També et diré que tal com està el periodisme avui en dia, gairebé no et deixen massa opció. Jo em vaig afartar, doncs, d'invasions polítiques de la meva feina i vaig decidir que en lloc de que la política colonitzés el periodisme, potser els periodistes podíem colonitzar la política, per variar. Tothom sap que em vaig afiliar a Ciutadans l'11 de novembre del 19 i tothom sap que vaig entrar en política, vaig assumir un compromís a les eleccions catalanes del 2021. Per tant, vol dir que jo tinc vocació de servei. Diu, jo no m'he apuntat a Ciutadans al moment que Ciutadans era el club mediterraner de la política, que era entrar i pillar. M'he apuntat en moments complicats. Penso que aquest és un moment complicat però apassionant. Penso que a Barcelona es va cometre una injustícia. Penso que va ser un error anar en coalició amb Manuel Valls i amb la gent que anava amb Manuel Valls, dels quals només se salva, diguem-ne, el senyor Celestino Corbacho, que a part de tenir una trajectòria política que parla per si sola, tot i que ell s'havia presentat en Barcelona pel Canvi, quan va veure el que feia Manuel Valls, en va fugir Esperitat i es va quedar amb Ciutadans, perquè jo vull recordar que el grup municipal de Ciutadans es trenca arran de la decisió del senyor Valls de anar per lliure i fer alcaldessa de Colau sense consultar a ningú, de fet no el partit, no els seus companys de grup, no els votants. Som els únics que hem portat el tema a l'extrem, perquè la gent en aquests casos critica, rondina, arrossega de peus, però s'hi posa bé, per no perdre un grup municipal, no perdre un regidor, no perdre assessors, no perdre despatxos, no perdre privilegis, amb una paraula. Per tant, la meva primera prioritat és revertir tot allò, deixar les coses on Ciutadans les volia deixar, que és, si algú tenia dubte de que el colauisme ha estat un fracàs i que no és indefensable i inexcusable, doncs esclar, però diguem-ne, de totes les persones i candidats o precandidats que critiquen el colauisme, jo intento ser la més sincera, perquè veig molta gent que critica, però després hi cogoverna, o els hi vota pressupostos, o mira cap a una altra banda, quan els avis del Raval, que viuen en pisos municipals, no tenen aigua calenta ni calefacció des d'abans de Nadal, no és l'època més càlida de l'any, aquest hivern està sent amable, però no és igual d'amable per tothom. Intento ser la més sincera, però a més la més motivada, perquè d'alguna manera, vaja, de venim a desfacer un entuerto i a tornar a posar Ciutadans al lloc on li corresponia, i a mi això entenc que és complicat en aquest moment, però a mi em va la marxa, o sigui...
Ara en parlarem de tot plegat, Anna, anirem desgranant una mica els problemes de la ciutat. Abans, però, posaves un nom sobre la taula, que és el de Manuel Valls. Podria revalidar Colau el seu mandat gràcies als vots de Ciutadans, com va passar amb Manuel Valls, o ja no?
No, jo no ho veig, no. No. Vaja, a veure, ja et dic, Ciutadans no tornarà a caure, perquè no hi haurà un Manel Valls que pugui fer decisió, ni tornarà a caure amb interessos egoistes o amb agendes personals, ni ens deixarem tornar enredar. És que si no votes aquest, estàs votant l'altre. No, mira, escolta, jo tindré un programa sobre la taula. I qui vulgui que aquest programa es compleixi, suggereixo que em voti a mi, que no voti els altres, però si bueno, en un moment donat pues, han votat més algú altre, pues, jo donaré, d'acord amb el meu partit, el suport en aquells que més s'assemblen al nostre programa. Jo, per com veig que va quedar el nostre programa i com veig que la senyora Colau, veig molt difícil que l'aigua i l'oli es puguin entendre. Vull dir, a veure, l'altre dia em preguntaven quin és el punt dèbil de la de Colau. Home, doncs que ja la coneix tothom. Ja sabem què fa la de Colau quan governa. I és difícil, a mi em costa ara mateix imaginar algú més a les meves antípodes i a les antípodes de Ciutadans.
El municipalisme aconsegueix fer una política, no sé si millor, però més propera al ciutadà, més concentrada en els problemes del dia a dia de la seva gent?
Mira, m'agradaria que parléssim una mica d'això del municipalisme, perquè jo, que fa molts anys que segueixo la política com a periodista i ara hi soc a dins, a mi em fascina aquesta visió del municipalisme com si fos un bolet segregat de la resta de la política. Jo tinc la impressió que hi ha polítics a les institucions, no sé, nacionals, autonòmiques, que no toquen de peus a terra, o sigui que no miren mai la realitat dels veïns, dels problemes, o sigui, l'aplicació pràctica a les polítiques, però també tinc la impressió que hi ha polítics municipalistes que no aixequen el cap de la rajola. I doncs això, precisament, a una ciutat com Barcelona és un gran error, perquè Barcelona és només una ciutat, Barcelona és la capital de Catalunya, que Barcelona és el pal de paller de l'àrea metropolitana. Tot el que es fa a la Generalitat, moltes coses que es fan ja repercuteixen a Barcelona, moltes coses que es fan a Barcelona tenen impacte a tot Catalunya. De fet, fa poc La Vanguardia va publicar un estudi molt interessant del IES on es queixaven, entre altres coses, tot un conjunt d'experts i de think tanks de la manca de connexió entre les institucions a l'hora de governar i de fer plans polítics a llarg termini. Li parlava dels avis del Raval. Clar, surt la senyora Colau i promet, jo faré 8.000 vivendes socials. Això és com quan el Felipe González va dir, crearem 8 millones de puestos de trabajo. I després ves el darrere i reclama el riu. Bé, a veure, la senyora Colau, a veure, amb prou feines n'ha creat 1.000 i pico i fent moltes trampes. O sigui, comprant pisos, diguem-ne, amb diners, pagant-los gairebé a preu de mercat. O sigui, veig que està pagant per pisos, que està comprant a Horta un preu molt semblant al que jo vaig pagar en el seu dia, que, bueno, que jo continuo pagant a mitges amb el banc una hipoteca que tinc a Madrid. Llavors això ho fa colar com a vivenda municipal, també intenta colar com a vivenda social un contenidor, però clar, jo no entenc com et pots gastar 200.000 euros en comprar un pis per llavors fer veure que crees vivenda social i a les vivendes municipals del Raval la gent gran no té calefacció ni aigua calenta. I no és que dius s'ha espatllat avui i no ens ha donat temps a arreglar-ho, no, és que porten reclamant des d'abans de Nadal i estem a finals de gener. Llavors, clar, si això li sumem al desori de les superilles, perquè a veure, les superilles són un altre exemple de totalitarisme metropolità, de dir, bueno, escolti, Barcelona és una ciutat, no és el monopoli de Podemos, no és un parc temàtic bolivarià. Tu, si vols, diguem-ne, pacificar, és a dir, peatonalitzar, diguem les coses pel seu nom, si vols crear eixos verds, si vols crear fins i tot zones, diguem-ne, urbanes, doncs, que respirin, això ho has de fer primer amb visió general, anant remant a favor del Pla Cerdà i no carregant-lo, és sobretot consultant els veïns, perquè clar, el que ha aconseguit la senyora Colau amb aquesta política de les superilles és una mena de procés a escala de pomes de l'Eixample, o sigui que una republiqueta en cada poma de l'Eixample. Si es fes una consulta popular o un referèndum, que sé que aquesta paraula els agrada més, m'agradaria veure què opinen tots els barcelonins de tot aquest desori de les superilles i què opina tota la població flotant barcelonina que no pot pagar un pis a Barcelona però hi va cada dia a treballar o a carregar i descarregar o a cuidar gent, el que sigui. Llavors, a veure, jo sóc partidària d'aixecar, o sigui, de mirar molt de front els problemes problemes de la gent, però també d'aixecar el cap de la rajola i no enganyar la gent i vendre un municipalisme ambiciós, amb un nivell micro i amb un nivell macro, que involucri a l'Ajuntament, a l'àrea metropolitana, a la Generalitat, al Govern de la Nació, tot plegat, i que el Parlament de Catalunya estigui molt vigilant perquè es fan autèntiques barbaritats, com ara, per exemple, aquesta campanya judeòfoba de l'Ajuntament de Barcelona per trencar l'agermanament amb Tel Aviv, que sobreva la Generalitat d'en Pere Aragonès i posa diners. Totes aquestes coses s'han de saber. I a vegades tinc la impressió que s'aixeca un taló de ser entre les institucions perquè una mà no sàpiga el que fa l'altra o el que manega l'altra.
Clar, Anna, si dius que el teu principal objectiu és fer fora de Colau de l'Ajuntament i et pregunto quina valoració en fas de Colau, t'ho deixo molt fàcil, què ha fet bé Ada Colau durant tot el seu mandat?
Bé, a veure, deixa'm pensar. A veure, jo... Mira, et diré una cosa, jo li concediré que en alguns temes pot portar bones intencions. A veure, òbviament, és veritat que s'ha reduït el nivell de contaminació de Barcelona, és veritat que el futur de les grans ciutats passa, doncs, perquè el centre estigui més pacificat, que diuen ells, és a dir, peatonalitzat. Jo he viscut molts anys a Nova York i tu pel centre de Nova York no veus gaires cotxes particulars. Veus, bàsicament, taxis, algun cotxe d'empresa, transport públic... Tampoc veus masses bicicletes perquè fa una mica de miedito, eh? Vull dir, a veure, clar... jo veig un punt en comú entre Barcelona i Nova York, un és el volum de les rates que es veuen pel carrer, i dos, que són ciutats molt carismàtiques, molt estimades per la gent, però molt boniques de visitar o d'anar-hi de vacances o passar un cap de setmana, però que pel que hi viu de sol a sol genera un important estrès urbà. O sigui, viure a Nova York tot el dia, totes les setmanes, 7/7, 24/24, és esgotador. Quan ja vivia, me'n recordo, doncs, que van haver d'augmentar la duració dels semàfors peatonals, diguem-ne, perquè la gent gran no li donava temps a travessar, doncs, jo què sé, la cinquena avinguda. Me'n recordo, doncs, que si queia un arbre per una tempesta, hi havia moltes, doncs, allà es quedava fins al final dels temps. El metro estava molt brut, ja del nivell de rates, d'insectes, de una cosa... Una mica el que està passant a Barcelona, una ciutat preciosa, molt bonica, que tothom hi vol anar, però que tothom que hi viu ha d'aguantar el tipus com pot. Està cara, bruta, amb una mobilitat que va de més innecessàriament complicada. Hi ha encara sort que Barcelona, per la seva dimensió, es pot anar a peu a molts llocs, perquè a la casa de tira de transport públic, començant pels taxis, si no volem els Ubers, per allò no es troben taxis. Vull dir, és que és tot un desori. Però jo penso que l'Ada Colau té bones intencions, però que com moltes d'aquesta ultraesquerra friqui, les bones intencions naufraguen en un mar de supèrbia i sectarisme, que no accepta, no escolta ningú. Ja et dic, a veure, jo poso la bicicleta per nassos. Bueno, doncs a mi em fa por anar amb bicicleta per Barcelona. Jo no em vull obrir el cap amb una cantonada, no em vull que em passi. Els patinets, bé, ara tenim el drama del patinet. Des que va explotar un patinet amb el transport públic, o l'altre dia mateix es va matar una persona que va xocar. Clar, és que jo vaig pel carrer, els patinets em venen pel davant, pel darrere, per la vorera... Clar, vull dir, a veure, clar que és molt bonic una ciutat que tothom amb bicicleta i patinet, però a part que aquí no tothom té 20 anys ni està en condicions de fer això, que les coses s'han de fer bé. I a mi em sembla que les bones intencions en mans de gent sectària, arrogant, prepotent i clientelar, que es gasta els diners amb regar entitats de la colla amb oferir els serveis socials, que doncs no anem enlloc, per no parlar de l'ocupació. Vull dir, Barcelona és el festival de l'Ocupa, i jo ja et dic, no entenc com hem pogut arribar a aquest punt. Jo me'n vaig anar a Madrid ja fa molts anys, que la ciutat encara era tot just exolímpica, vaig deixar una ciutat collonuda i he tornat i m'he trobat un caos. Però això es pot redreçar, estic segura que es pot redreçar, per això em presento, vaja.
Em parlaves de pacificació i em parlaves de transport públic. Una bona pacificació s'aconsegueix només amb recursos públics cap al transport públic? Ampliant el transport públic?
S'aconsegueix, evidentment, ampliant el transport públic. Dos, treballant la intermodalitat. A veure, Barcelona és una ciutat on que, precisament per les dimensions... A veure, per exemple, dius, ara farem anar el tramvia per la Diagonal. Bé, escolta, el tramvia per la Diagonal pot ser molt bonic, pot ser molt, molt romàntic, pot donar una imatge, dius, per un turista segur que és una estampa preciosa, però, a veure, no tens necessitat, pots connectar busos, metros, tal. I més, si ho proixis i et surt malament, o si desvies un autobús per cobrir allò, i no surt bé, llavors canvies i fas una altra cosa. El tramvia vol dir que ja has posat unes coses que immobilitzes la diagonal durant molt de temps, i clar, aquí els experiments no es fan amb gaseosa ni amb trinaranjos, es fan amb els impostos de la gent, es fan amb la mobilitat de la gent. Llavors, a veure, Barcelona és una ciutat on... l'altre dia, no sé, llegia unes declaracions d'algú que explicava que, sent alcalde Pasqual Maragall, un dia li comentava, mira, avui, li ensenyava el pla d'obres de la ciutat, avui tenim no sé quant, i una borrada de quilòmetres de la ciutat en obres. Diu, i seguim funcionant gràcies al Pla Cerdà. O sigui, el Pla Cerdà permet una mobilitat... Ara, clar, tu no pots fer... Estàs a Barcelona, no estàs a Amsterdam, ni estàs en un falansteri, ni estàs a Groenlàndia, ni estàs a Islàndia. Llavors la senyora Colau vol aplicar les polítiques que a mi li fan il·lusió, ignorant la realitat urbana i social de la ciutat.
Què és ara Barcelona? Però sobretot, com pot ser la Barcelona d'Anna Grau?
Ara Barcelona és una gran... Bueno, jo espero que tot això momentàniament és una gran decepció. No vull dir un fracàs, perquè jo no veig mai fracassos, veig obligacions de millorar i oportunitats. Vull dir, Barcelona és una ciutat que té unes possibilitats immenses, però l'estrès urbà de viure a Barcelona ens està matant. Ens està matant la il·lusió, ens està matant les possibilitats. Clar, doncs, entre la... lo difícil que és pagar un lloguer a Barcelona, lo difícil que és viure i moure's per Barcelona, doncs la gent va tirant la tovallola, es va cansant, es va emprenyant. Jo noto un nivell d'estrès urbà, de queixa, que fins i tot arriba un moment que, tot i que jo crec que l'Ada Colau és vamos, una mena d'anticrist del municipalisme, però dit això, hi ha un moment que ja també segurament plou i la gent li tira la culpa a l'Ada Colau, però perquè això ho ha buscat, perquè la gent no està contenta vivint a Barcelona. Jo vull que la gent no està contenta vivint a Barcelona. Això té moltes coses bones. I vull creure que si no fa tant estàvem celebrant els Jocs Olímpics i celebrant la recuperació del frontal marítim i fent això i fent allò, jo vull creure que totes les coses bones que s'han, més que fet, intentat durant aquest període, que és, diguem-ne, doncs allò, reconduir la ciutat, doncs, cap a les energies renovables, cap al vehicle elèctric, que tot això es pot, diguem-ne, acompassar millor, fer-ho d'una manera que ningú quedi aïllat i fer-ho amb sentit comú i amb perspectiva de futur. Jo vull que hi hagi ambició, però ambició de tocar de peus a terra, i vull comptar amb tothom. Vull una ciutat apta per tothom, no només pels turistes o pels friquis.
De seguida et pregunto pel tema de l'habitatge, del qual també n'anem parlant, però estem parlant del canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica. Parlàvem de les superilles. També et vull preguntar per la famosa zona de baixes emissions. Cal reduir el cotxe per intentar aturar aquesta emergència climàtica?
A veure, òbviament sí, ja et dic, jo he viscut molts anys a Nova York i totes les grans ciutats caminen cap aquí, però clar, i caminen seriosament. Primera, quan tu vols reduir les baixes emissions, evidentment, l'aposta pel transport públic ha de ser molt més sensata, intel·ligent i sostinguda. S'hi ha de posar recursos, s'hi han de posar... Si no pots, llavors, que tinguis la línia 9, el més calent a l'aigüera durant anys, allà una milionada enterrada que ningú sap on va. De fet, m'estimo més no preguntar on va. Però vaja, això per una banda. Dos, tu no li pots dir a la gent que d'avui per demà es fiqui el cotxe de gasolina al clatell, sobretot si viu d'això, si és un transportista, si és del cotxe, has de donar opcions. Llavors vaig apel·lar, t'hi vaig veure una cosa que em va semblar bé, que és això dels pàrquings, doncs habilitar una zona doncs, per serveis de càrrega i descàrrega, per posar punts de càrrega elèctrica, intercanvis de bateries, bueno, doncs això està bé. Però clar, aquí tinc la impressió que s'avança a partir d'ocurrències, ara se m'acut això, ara faig allò, i tot això ha de formar part fa part d'un pla. Ens parlava del Pla Cerdà. Quin és l'èxit del Pla Cerdà? Que el Pla Cerdà, amb excepcions com la plaça Catalunya, que és una cosa que es va improvisar una mica, era un pla. La paraula clau no és Cerdà, és pla. És a dir, tenim un pla, tenim una visió, tenim una... I quan tu tens un pla i tens una visió, vol dir que tens plan A, plan B i plan C, que si una cosa no et surt bé, per exemple, dius, ara, vull rebaixar la contaminació, ai, però resulta que ara em trobo que els conductors de cotxes, diguem-ne, convencionals em demanen una moratòria. Bé, doncs potser en comptes de prohibir, penalitzar, la gent la pots incentivar. Li pots dir, mira, doncs li rebaixaré els impostos si vostè fa això. Ara ens enfrontem, per exemple, jo pago aquí un cànon de l'aigua que, vaja, sembla que em dutxi 10 vegades al dia i resulta que ara veig que ens podem trobar amb una crisi hídrica de dimensions. Llavors, esclar, dius, és que en què se'ls gasten els impostos? Jo començaria per fer una auditoria i per explicar, estic segura doncs, que sí, que si hi hagués un pla hi hagués menys postureo ideològico i menys pressa, perquè les grans transformacions urbanes no es fan d'un dia per l'altre. Jo entenc que aquest és un mal a vegades dels polítics, que tu guanyes les eleccions tal dia i tu vols doncs això, per exemple, ara de cop i volta hem de començar les obres de la Rambla tota pastilla, la reforma, perquè clar, volem arribar a les eleccions, poder ensenyar, no sé, algun volar d'un nou. Això passa tot arreu, eh? Per exemple, el temps trucava un company de Tortosa, que a les Terres de l'Ebre urgeix un nou hospital que fa temps que es demana, que s'ha promès, que l'Ajuntament va dir que sí, després va dir que no, després va tornar a dir que sí, la Generalitat més o menys s'ha compromès, el Parlament ho hem demanat amb insistència, però quin problema té la Generalitat? Com que no té temps de fer l'hospital d'aquí a les eleccions, s'estima més rentar-li la cara amb un hospital que tenen allà absolutament obsolet i poder tallar alguna cinta. Jo entenc que això passa, però aquí és on ens hem de conjurar tots, votants i votats, polítics i ciutadans, per penalitzar aquestes polítiques de curt termini, donar marge a les estratègies de llarg termini, a la intermodalitat, no només entre transports, sinó entre institucions, i buscar les solucions de llarg termini. Vull dir que Barcelona no és Las Vegas, no és una cosa que t'inventes un dia i surt del desert amb 4 casinos i 5 piscines. És una gran ciutat, amb una gran tradició, amb una gran possibilitat, però s'hi ha de treballar.
Ara, quan dius això passa tot arreu, com que sempre has estat una periodista que parla molt clar i una política que parla molt clar, deixa-m'ho preguntar-t'ho també. Això també passa amb Ciutadans?
El què?
Això de tallar cintetes.
Pues home, no. Sincerament, si jo pensés això, no estaria a Ciutadans, estaria en un altre partit. A veure, jo, precisament, perquè sóc així, estic a Ciutadans.
Per tant, no passa tot arreu.
Dic que passa tot arreu, dic que passa a tots els nivells institucionals. Però mira, per exemple, aquest cas que t'estic explicant de l'hospital, el conec perquè, tot i que no és el meu negoci, jo soc la portaveu de salut al Parlament. I a Tortosa tenim un candidat molt ferm, un regidor, el Miquel Albacar, que està molt mobilitzat pel tema de l'hospital i que, a diferència d'altra doncs, gent que només es recorda el tema quan té les eleccions a sobre, doncs ell constantment em truca i em pregunta com ho tenim el tema a l'hospital, com va, llavors a instàncies d'ell fem... Això jo que et deia que el municipalisme ben entès és un municipalisme coordinat amb altres institucions. Jo he presentat iniciatives al Parlament perquè me les ha suggerit aquest regidor de Tortosa. Aquest regidor de Tortosa ha fet iniciatives a l'Ajuntament perquè els he suggerit jo. Tots junts hem anat a emprenyar el conseller de Salut. Li hem advertit que no li... Llavors, esclar, dius, a veure... Jo no et pretendré, a veure, Ciutadans no és perfecte, però que sabés que no és perfecte per alguns problemilles que hem tingut i que ara estem intentant solucionar. Ara, el que no és un partit de ganduls ni d'hipòcrites. Mira, jo estic a Ciutadans, quan podria estar en altres partits on ara mateix es viu millor, tot és més fàcil i les perspectives de medro personal són més concretes, perquè, mira, jo... Tinc molts defectes, com en té tothom, però jo em caracteritzo com a periodista i com a política per treballar molt i no dir mentides. Jo em puc equivocar. Tu ara em pots preguntar una cosa i, hòstia, això que hi ha la Grau, l'ha encertada més, menys... Ara, la Grau no diu mentides. Si jo dic faré això, faré això. I si jo dic això és així, vol dir que crec que és així i que normalment podré demostrar que és així. I jo treballo molt. Quan jo dic jo m'esforçaré perquè això sigui així i jo vigilaré perquè això no passi i perquè la gent no se l'enganyi. De fet, a mi al Parlament em passa una cosa molt curiosa, que és que gent de partits em venen a explicar coses d'altres partits amb els que tenen pactes o fins i tot coalicions i m'ho venen explicant a mi. Diu, no, i dic, i per què m'ho venen explicant? Diu, perquè jo sé que tu ho diràs, diu, jo no ho puc dir. Dic, ostres... Això m'ha passat, eh? Llavors, home, per mi és un motiu, no diré d'orgull, més aviat de preocupació, perquè dius, bueno, vol dir que hi ha gent que té un concepte de la política que vol decidir les coses com són. És com que la gent diu, ui, ara que venen eleccions no podem parlar de les pensions. Ara que venen eleccions és quan no es pot parlar de l'important, vol dir, el teu plan és portar enganyat al votant, no? Pues precisament quan al votant li demanes el vot és quan li has d'explicar com està el tema. I jo no li pintaré flors i violes i romaní. A mi si em vota, automàticament Barcelona no es transformarà. Ara que jo començaré a treballar per aixecar catifes, invertir tendències i ser el Pepito Grillo municipal, que intento també ser el Parlament i no permetre que la gent se l'enganyi, això teniu la meva paraula.
Si parlem d'habitatge, mira, Anna, seré sincer, tenia la pregunta escrita com a tercera persona, me'n poso en primera.
Molt bé.
Me'n poso en primera, perquè l'estic buscant, això m'interpel·la directament, com els altres problemes també de la ciutat. Com he de marxar jo de casa amb uns lloguers de 1.200, 1.300, 1.400 euros per 30 metres quadrats a un barri com Gràcia, per exemple, del qual no m'agradaria marxar, però aleshores busco pis a la primera, segona, tercera corona de Barcelona i es van encarint perquè la gent marxa de Barcelona.
Sí, 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 no, és que és un efecte... A l'àrea metropolitana s'està produint un efecte Brooklyn, que dic jo. Jo com vivia a Nova York, jo vivia a Brooklyn, a la part guai de Brooklyn, aquella que es veu a les pel·lícules, que es veu el pont de Brooklyn i es veu Manhattan des de Brooklyn. Però allò ja era com Sant Cugat, diguem-ne. Els pisos a Brooklyn podien ser tan cars com a Manhattan. De fet, et trobaves pues, un restaurant important de Manhattan, obria subseu a Brooklyn. Això sí, la casa era més gran. O sigui, pel preu que a Manhattan et donaven un zulo, a Brooklyn et donaven una caseta amb jardí o un pis una mica més espaiós. Clar, el problema és quan ni així. Llavors, esclar, Barcelona està perdent talent, està perdent joventut, està perdent gent, està perdent veïns de tota la vida, o sigui, gent que és de Barcelona tota la vida ja no hi pot viure, llavors, clar, es pot convertir, això, jo ho he vist a Madrid, al centre de Madrid hi ha barris sencers que s'han convertit en un parc temàtic turístic. Jo vivia a casa meva, estava entre Anton Martín i Lavapiés, al bord de Lavapiés, que a Madrid Lavapiés s'està convertint en el barri de Salamanca de Podemos, no? O dels pisos turístics. Llavors jo hi podia viure perquè estava pagant hipoteca, que la hipoteca, almenys fins ara, quan l'Euribor era baixet, no se't disparava. Tots els meus amics que vivien de lloguer es van haver de pirar a altres barris, i jo em vaig quedar allà com la sola resistint perquè estava pagant hipoteca i no lloguer. Clar, a mi fa por que això passi a Barcelona perquè té un impacte devastador en la fesomia urbana, amb la forma de vida i sobretot amb la retenció de talent, perquè és clar, com nosaltres podem aixecar aquesta ciutat si la gent jove, la gent d'aquí, la gent s'ha de pirar a viure a altres ciutats o altres països fins i tot. I també, home, jo em nego a que Barcelona esdevingui una ciutat només per pijos d'en Comú Podem. Vull dir, hi ha de poder viure tothom. Hi ha de poder viure tothom, sí, que en sigui el seu nivell de renda.
Va, que ens queda molt poc temps i vull obrir altres temes, com per exemple que Ciutadans celebrarà els dies 13, 14 i 15 de gener l'Assemblea General Extraordinària, en què, entre altres aspectes, definirà el lideratge del partit. Inés Arrimadas ha de continuar liderant el partit?
No sóc jo qui ho haig de decidir. Jo penso
segons que... Anna Grau, Inés Arrimadas ha de continuar liderant el partit?
Mira, Anna Grau és portaveu del Comitè Autonòmic Català. I en tant que això, jo voldria crear l'atenció sobre el fet que de les dues llistes, i estem parlant d'un moment que encara no coneixem el resultat de la votació, almenys no el conegueu vostès, potser si el coneixen, però en el moment que jo estic prenent aquestes paraules, a mi encara no m'ho han dit. Jo podria haver estat a qualsevol de les dues llistes, m'oferia entrar a les dues, cosa que agraeixo molt, perquè hauria implicat la meva entrada a l'executiva nacional. Vaig optar per no ser-hi, perquè per mi la prioritat és la unitat del partit. Jo penso que sóc de les persones que més ha treballat per la unitat d'aquest partit abans, durant i després, i seguiré treballant-hi el dia 16 de gener. I evidentment jo penso que s'ha obert per primer cop a Ciutadans un debat transcendent sobre el lideratge, sobre el lloc on hem d'anar, i vaja, jo crec que Inés Arrimadas ha estat un personatge molt important per aquest partit, com el seu dia va ser Albert Rivera. També penso que és grandiós. Bé, el senyor Rivera en un moment donat va optar per marxar. O sigui, no va consultar ningú la seva decisió de marxar. Sí. La senyora Arrimadas s'ha sotmès a un procés que implica una votació, i hi ha gent que creu que potser havia sigut una votació més compacta i no per etapes, perquè sembla que primer es vota l'executiva, després es deixa per més endavant el tema de la representació al Congrés. Bé, a mi el que em sembla important és que es debati això i que es doni la paraula als afiliats i que es tingui clar, doncs, que hi ha d'haver una rendició de comptes. Vull dir, a vegades els partits tenen molta tendència a prioritzar el tema orgànic, el tema intern. No, és que a mi aquest m'agrada molt, és que jo aquest li dec al meu lloc, és que aquest... No, a veure, l'última paraula la tenen els electors. En primer lloc, els afiliats, que són els electors interns, però els electors, tu has de retre comptes de si et voten o no et voten. Vull dir, a veure, jo ara, per exemple, si guanyo les primàries i em presento a Barcelona, doncs no serà el mateix obtenir representació que obtenir zero regidors, que evidentment, si els obtinc, no serà tot mèrit meu. Tindrà a veure que m'hi hauran ajudat els companys, i si no surto elegida tampoc serà tot culpa meva. També té a veure amb les carències, doncs, però en tot cas el que posa la cara ho ha d'assumir. Llavors no pots dir, ah, no, mira, si surt bé és tot mèrit meu, que guapa sóc, que tipo tengo, i si surt malament és culpa dels altres. No, entrar en política implica que t'has fet responsable col·lectivament, i com més endavant i més amunt, més responsable ets de tots i de tothom.
I l'última, va, un altre dels temes que està d'actualitat és el de la cimera hispanofrancesa, que es celebrarà el proper 19 de gener a Barcelona, i en el que també hi participarà Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Et sembla un bon pas que hi participi el president Aragonès?
Mira, em vas a preguntar, ha fet alguna cosa bé la de Colau? Doncs pues mira, increïblement, en aquest tema sí, ha fet unes declaracions apostant per la cimera i retraient-li al senyor Aragonès, que diu, home, no es pot estar més repicant, no pot ser que vostè estigui d'anfitrió local de la cimera i el senyor Junqueras fent el timbaler del Bruc. Dius, a veure, jo ahir, un dia d'aquests em vaig trobar a l'Institut Francès una exposició, per cert que la recomano, del Bernard Tartanville. És un fotògraf extraordinari que ha fet unes imatges del Mont Blanc amb una Leica, la versió francesa de Leica, que està molt bé, i allà vaig trobar el senyor Olivier Ramadou, que és el cònsol general de França a Espanya. I dic, com estàs, Olivier? I em diu, mira, doncs preparant la cimera. I dic, escolta, que sàpigues que aquí els normals estem molt avergonyits de la gent que vol rebentar aquesta cimera, perquè clar, jo mateix em trobava gent francesa i despistada, una amiga meva francesa diu, pourquoi est-ce que ce sommet se fait à Barcelona et pas à Madrid, perquè Barcelona n'est pas la capital? Dic, doncs mira, perquè som collonuts, perquè és una ciutat collonuda, perquè està al costat de França, perquè aquí hi ha 90.000 francesos i perquè ens dona la gana i ens fa molta il·lusió. Clar, perquè llavors surtin els d'Òmnium, els de l'ANC, o sigui, tots els del bar de la Guerra de les Galàxies a rebentar-ho. I una cosa bona que passa a Barcelona, com que ens podem permetre no col·laborar amb França, com que és igual si o no hi ha MidCat, com que és igual o no si no hi ha inversions. Vinga, home, que hem de tornar als temps de l'Eva Perón, que només ens fèiem amb dictadures bolivarianes i ens enviaven barcos de carn argentina congelada i de blat de moro. És que això no... Però aquí, veus, l'Ada Colau ha estat bé, que l'Ada Colau va dir, hasta l'Ada Colau, imagina't.
Et deia l'última, però no m'hi puc estar, Anna, amb tot el carinyo, amb tota la confiança. Se t'ha retret alguna vegada des de la mateixa política, O se t'ha dit mai, hòstia, Anna, és que el teu llenguatge és una mica faltón?
Doncs mira, no, al contrari, jo considero que... Jo faltón considero que és insultar la gent, és dir-li feixista, franquista, a tothom que no pensa com tu, és dir que Ciutadans són un partit anticatalà, un amic de la llengua, és dir-me a mi puta o borratxa en xarxes, és comparar-me, com ha fet un tinent d'alcalde de Junts, amb una treballadora sexual del club de la Jonquera. Això és ser faltón. Jo intento parlar clar. Jo en un moment donat puc utilitzar una expressió, diguem-ne, contundent, però jo no insulto a ningú. O sigui, no li dic a la gent... coses com les que ens diuen a nosaltres cada dia del món i per començar a parlar. Jo, de fet, a veure, jo quan vivia a Madrid, ja m'ho van dir, quan vaig venir aquí a viure a Barcelona, jo buscava pis també, i me'n recordo que el Carlos Carrezo estava perquè jo buscava pis a Gràcia, no? I deia, no, Gràcia no, Gràcia no. Dic, per què Gràcia no? Si és un barri fantàstic, no? Diu, perquè a mi se'm coneix molt pels cabells i tal. Diu, i et diran, a veure, Jo em para gent pel carrer per insultar-me, també em para gent pel carrer per... De fet, aprofito per saludar Marta, si m'estàs escoltant. La Marta, una noia que em va... Una noia molt trempada, que em va parar ahir a Francesc Macià i que, bueno, va dir que ens estimava molt i que ens... i que ens votaria, no? Vull dir, no sempre et trobes gent que t'insulta. Però ja et dic, tenint en compte el nivell d'insults que jo porto suportat com a periodista o a política, considero que sóc d'una dolçor, d'un bambi que no se'm mereixen, vaja.
Ara Grau, de moment precandidata en aquestes primàries del Partit de Ciutadans per aconseguir també ser candidata a la batllia de Barcelona. Moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista. Que vagi molt bé. Molt bé.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 2 minuts i ja arribarem a 4:45 de la tarda. I els dijous a la caravana, ja ho sabeu, volem ser molt més educats i avui parlem de com jugar a videojocs cooperatius, Nina.
Els videojocs són molt atractius. Tan atractius que el número d'usuaris ha superat la xifra dels 15 milions de videojugadors, que van dels 6 anys als 64 anys. A Catalunya estem parlant de més d'un 50% de la població. De videojocs hi ha una varietat molt gran, però avui volem posar el focus en els cooperatius, com tu bé deies, Joan, aquells que conviden a tota la família i els amics a participar. Per descobrir quins beneficis tenen i quins títols han destacat aquest 2022, ja tenim a l'estudi a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a l'Escola de Noves Tecnologies Interactives i creador de contingut a Twitch i a YouTube.
Rafa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Rafa, què té d'atractiu un videojoc? És a dir, per què enganxa tant un videojoc?
Tot té a veure amb la interacció. És a dir, tot el que et doni un feedback agradable enganxa molt. Per exemple, és el que se'n diu el game feel en disseny de videojocs. Uh-huh. Quan tu jugues, no ets merament un espectador. Ets part del joc, ets part de l'aventura, ets part de, fins i tot, de la solució. I això és molt atraient i és, fins i tot, si es fa bé, molt divertit.
Ara ens ho deia la Nina, eh? Tu ets desenvolupador de videojocs.
Sí.
Què fa un desenvolupador? Com treballa un desenvolupador de videojocs?
Doncs depenent de la seva especialitat. Jo, en aquest cas, les faig totes, menys l'art i la música. És a dir, faig el disseny, és a dir, jo planejo com és el joc, és a dir, dic com té que ser el joc en totes les seves dimensions, a nivell de les mecàniques, és a dir, què és el que fas en el joc, les dinàmiques, què és el que et fa fer les mecàniques o l'estètica, com t'has de sentir en el joc. Això és el que fa el disseny del videojoc, però també el programo. És a dir, una vegada ja sé com té que ser el videojoc, començo a programar. Bueno, tot i que a Twitch realment no procedeixo generalment així. Generalment a Twitch el que faig és una miqueta més el show, no? És a dir, tinc una idea, se m'ha corregut no sé què. I em poso a programar, bueno, no a programar, sinó a dissenyar en directe i a provar en directe i a fer una miqueta d'improvisació. Però, en definitiva, un desenvolupador de videojocs, depenent de la seva àrea, doncs, té que des de pensar com és el detall més petit fins a com tindria que ser la monetització, és a dir, com es guanya els diners dintre del videojoc.
Quan es tarda en fer un videojoc, doncs? Perquè es deu tardar...
Depenent. De fet, o sigui, jo, com dic, a vegades he fet... Així, per jugar a fer jocs. Uh-huh. O sigui, jo jugo a fer jocs, vale?
Bona aquesta.
O sigui, a Twitch, generalment, tu veus gent jugar i jo jugar al Minecraft o al Fortnite o a coses d'aquestes...
Jugues a construir aquest joc, eh?
Exactament, jugo a construir aquest joc. Doncs pots fer jocs en minuts. Mm. Clar, surt com surt, però és molt divertit fer un joc d'aquesta manera, és el propi joc. O fins i tot, jo què sé, és a dir, pots fer jocs una miqueta més complexes avui dia, perquè tenim eines per poder fer coses molt més ràpid. Però generalment, un joc, una producció, depenent de quina, pot arribar des d'uns 6 mesos, si té una producció, diguem-ne... polida, és a dir, perquè un joc tu tens la idea, el fas, i jo, de fet, la setmana passada vaig fer un joc en 8 hores. Wow. I ho podria publicar perfectament, però el meu punt d'honor, saps, això que et diu, no està ben acabat, no, falta això, falta allò. Doncs mira, el joc està fet en 8 hores i vaig tardar una setmana, dues setmanes en tindre-ho publicable.
Wow.
Vale? Però què és el que passa? Si vols fer un joc publicable comercial, l'habitual és uns 6 mesos en un indie. Però, clar, si és el teu primer joc i estàs sol, potser que se t'allargui molt. És a dir, depèn molt del joc. Un AAA, que se'n diu, un joc... Els AAA són jocs que, diguem-ne, de gran pressupost, com les pel·lícules de Steven Spielberg, no?
Sí.
Doncs això seria un AAA, o Avatar és un AAA del cine. Doncs el videojoc que se'n diu AAA, aquestes grans produccions es poden tardar anys. Hi ha jocs que s'han tardat 7 anys, tranquil·lament. De fet, l'últim joc... indie, és a dir, que l'ha fet una sola persona, que l'ha fet sense cap tipus de restricció per part d'una empresa, tots estem molt sorpresos perquè l'ha tret després de 7 anys. Wow. Una sola persona treballant en un joc, 7 anys, se'n diu Tunic, és un joc molt bonic a nivell estètic, molt difícil a nivell de jugabilitat, és a dir, és un joc que té tirades hores, i ha tardat això 7 anys, és a dir, no podria dir es tarda X.
Rafa, de seguida entrem en els videojocs dels que estem parlant, però sobretot dels videojocs, la canalla, la família, etc, etc. Abans, però, ens comentava la Nina una mica la teva història i a mi em cridava molt l'atenció, no? Que ets desenvolupador de videojocs, sí, que ets professor universitari de cicles formatius, però que ets, ara ho deies, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ets un influencer?
A la meva àrea seria un microinfluencer, potser, o potser amb els meus números potser sí puc ser considerat un influencer, però no sé què és ser un influencer realment.
Això et repercuteix quan fas de professor?
No, perquè com dic... Bueno, una mica en el sentit que hi ha alguns alumnes que em coneixen d'abans, però no molts. És a dir, el problema de la meva àrea és que jo sóc creador de contingut de temes creatius. O sigui, jo el que faig en directe no només és crear software, jocs o aplicacions o coses que se m'ocorreixen per fer entretindre la gent mentre ho faig i després que sigui alguna cosa divertida d'utilitzar, sinó també faig coses amb hardware. O sigui, agafo... tinc una idea, no? Per exemple, jo què sé... se m'ha ocorregut fer un guant de realitat virtual. Saps aquests guants de realitat virtual que t'esposes i veus les teves mans a realitat virtual i pots agafar coses? Doncs això ho vaig fer per menys de 30 euros. I no tenia ni idea quan vaig començar. Perquè la idea és aquesta. Jo... tinc una idea, explico tot el procés que tinc per desgranar aquesta idea i explico com vaig investigant, com la vaig portant endavant i tot això. Llavors, clar, és una àrea, la meva àrea és una miqueta difícil ser un influencer gran. Però la gent que em coneix, doncs, en té una estima i suposo jo que aquesta persona sí que serà d'influencers.
Ara sí, va. Tu que treballes a la indústria del videojoc, hi ha cert estigma cap al món del videojoc?
Bueno, cada vegada menys. Cada vegada menys, sí. A veure, sempre està l'estigma, per suposat, sempre està l'estigma, però cada vegada la gent juga més. Perquè hi ha moltes més maneres de jugar i també, amb el pas dels temps, la gent ha crescut. Els videojocs, quan van aparèixer a principi dels 70, es van conceptualitzar com una cosa doncs, que tu jugaves al bar, una partideta d'aquestes i tal, pim-pam, i no tenia més sentit. No era ni tan sols una cosa a tindre en compte. Quan van arribar a les cases amb les consoles domèstiques o tot això, es venien els videojocs a les tendes de joguines. Per què? Perquè, al cap i la fi, doncs era una manera de distribuir-ho fàcilment i també és veritat que si les distribuïves a les tendes, tot és una miqueta d'història, si les consoles es distribuïen a les tendes de joguines, tenien menys impostos, perquè no eren, saps, coses més adultes. O...
Bueno, aquesta no sabia això.
Doncs hi ha molts motius per als quals, a part que era molt més econòmic anar a les tendes de joguines, que... hi ha molts motius per als quals els jocs des del principi s'han vist com joguines, no com algo que els adults utilitzaven. Llavors, què és el que passa? Que aquests nens dels 80-90, ara avui tenen 40-30 anys, o 20 i llargs, i què passa? Aquestes persones són les mateixes que tenen fills, són les mateixes que consumeixen, són les mateixes que estan a la televisió, que estan a la ràdio, que estan en molts puestos. I aquestes persones comencen ja també a normalitzar que són els videojocs. Sí que és veritat que no tothom d'aquelles dues generacions que avui dia tindrien certa influència a la població, no tothom jugava, però moltes persones sí. I avui dia la gran majoria dels joves tenen els videojocs com un mitjà per comunicar-se, un mitjà per expressar-se, un mitjà per entretenir-se, per suposat. Perquè el joc ha de ser entretingut, que és el que jo sempre defensaré, que el joc ha de ser entretingut, per molt que parlem de temes educatius i tot això, si no hi ha una miqueta d'entreteniment, ja sigui d'una manera o d'una altra, és a dir, que et mantingui entretingut, doncs, bueno, és a dir, no és tan joc, no? Però, sigui com sigui, avui dia crec que és molt difícil que a les noves generacions trobem algú que digui mira quin friki, com passava fa anys, no? Mira quin friki que juga a videojocs.
Els nerds, us deien.
Els nerds, bueno, nerds ara, o sigui, nerds amb el temps, però van ser els frikis, no? Els frikis, tal qual. Que ara ja... és que qui no juga realment potser és el friki. Però no per estigma, sinó perquè són dinàmiques.
Uh-huh. Com a desenvolupador de videojocs, hi entra tota una capacitat de moral, d'ètica, a l'hora de crear el joc?
Pot entrar o pot no entrar. I podem parlar d'ètiques, és a dir, de quina és la teva ètica, quina és la teva moral, o com veus un tema concret i com el pots tractar. Clar que entra, és a dir, tot és, al final, tot és política, tot és moral, tot és ètica, és tot, hi ha una miqueta de tot.
Un videojoc de guerra, per exemple, o de batalletes, o de matar gent, té edat?
Sí.
Ha de tenir edat?
Jo crec que sí, en tant que no siguis acompanyat amb algú que t'expliqui què està succeint. Jo crec que, de veritat, és a dir, tothom podria jugar a tothom, a totes les edats, entre moltes cometes, estic posant moltes cometes, no és una afirmació categòrica, sinó tothom podria jugar a qualsevol cosa si li expliquen que, una cosa, que és ficció, que és com veure una pel·lícula i que està veient uns successos ficticis o històrics representats d'alguna manera i que està en primera persona i que no té més. Clar, aquí ja parlem potser de violència, extrema o no, pot ser violència de dibuixos animats, pot ser violència molt realista. Pot ser... Aquí ja entra cadascú. Però tot explicat que és una ficció, és com un conte, al final.
T'ho pregunto diferent, Rafa. Tu creus que la tecnologia a nivell videojoc està avançant a la mateixa velocitat que una certa educació del videojoc?
Molt bona pregunta. I és... Sí, però depèn de qui. És a dir, jo puc ensenyar precisament als meus fillols o a qui tingui al voltant a les implicacions de tot això. És a dir, això que és tan realista, no? Doncs no és tan realista, o el que sigui. Però sí que és veritat que falta una miqueta d'educació global. És a dir, com, no diré una assignatura de videojocs, perquè no ho veig, però no sé si m'explico, en algun moment que hi hagi doncs, no, un col·loqui al col·legi o jo que sé, o un casal de videojocs on expliquin coses d'aquest estil, sí que jo crec que sí que falta. És a dir, integrar-ho dintre de la cultura diària com un element més a explicar, igual que s'expliquen totes.
Un videojoc per un nano, quins beneficis té? A part de l'entreteniment, que em deies... Té altres coses a part de l'entreteniment. Quines són aquestes coses?
Mira, el primer de tot és... hi ha jocs... Sempre relativitzaré molt, perquè és que no podem parlar en general dels jocs, ¿vale? Perquè hi ha molt de tipus de jocs, i també hi ha molts jocs que aspiren a ser jocs educatius o per nens, que els han fet i els han posat, no sé, són avorrits, no? És a dir, no té res d'educatiu perquè t'ensenyen 2 x 2 = 4, i això, saps a dir...
Tu, traiem els jocs educatius d'aquesta plana, tot joc de per se té alguna cosa d'educatiu?
Educació en tant que t'ensenya alguna cosa que te sigui útil per la vida, potser no, perquè no tenen que ser tots els jocs tindre alguna cosa, no? Però tu li pots buscar, si vols. Per exemple, el Tetris no t'entén perquè tindrà res d'educatiu. Però, ostres, jo me'n vaig donar compte que el tema de la gestió espacial o l'educació espacial i tot això espacial d'espai, no? Pot ser interessant el Tetris. També per la psicomotricitat, és a dir, gestionar tot el que és servei mans, reacció i tot això, pot ser molt interessant. I tu, de primeres a primeres, no s'ho veus, o no era el que volia el creador del Tetris, no? Llavors, no té per què, però sempre pot haver-hi una part que tu puguis, com a adult, enfocar-ho d'aquesta manera pels nens o per qui sigui.
Ens parlava la Nina abans de videojocs cooperatius. Què són els videojocs cooperatius?
Videojocs cooperatius són jocs que hi ha diversos jugadors, persones, diferents persones jugant alhora a la mateixa partida, que col·laboren en, precisament, un objectiu. Hi ha molts tipus de jocs col·laboratius. A mi m'agraden molt els jocs que se'n diuen jocs asimètrics. Els jocs col·laboratius asimètrics són jocs en els que cadascú té un rol i és molt diferenciat. No tothom és el mateix personatge que salta igual, que únicament té un aspecte diferent, no? Sinó que hi ha diferents rols i que tu t'ho tens que manegar. I hi ha jocs cooperatius, per exemple, un exemple molt clar i molt conegut, que és el... Bueno, molt conegut, se'n diu Overcooked. Overcooked és un joc que, diguem-ne, tu portes una cuina, sí. Vale? Fins a 4 jugadors alhora, vale? Jugant a la mateixa consola o online o el que sigui, i tu tens que portar una cuina com si fos esto, el xicote i tot això, no? Que tu, no sé què, bueno, un chef, no? Com si fos un chef a la cuina, i tothom ha de fer el seu rol. Ostres, no, jo mira, vaig a fer ara l'hamburguesa de carn, jo tinc que rentar els plats i tot, i tens que fer-ho tot molt precisament i tot molt ben organitzat perquè surti endavant la comanda i que no es cremi res i que tot surti bé.
A veure si m'explico, Rafa. El videojoc cooperatiu serveix més perquè el videojoc clàssic, comú, de tota la vida, deixi de ser el... posa't a jugar allà, nen, nena, va, així no molestes i tal, i juguem tots junts?
Molt interessant, perquè això també ha canviat.
Sí, eh?
És a dir, avui dia, els jocs en els que jugues tu sol... s'ha transformat en un esdeveniment social. És un esdeveniment social, és a dir, tu jugues un joc i després vas corrent als teus amics a explicar-ho. Abans també, però ara tens internet, ara tens més mitjans, ara gairebé tothom pot jugar als mateixos jocs gràcies al mòbil o gràcies a l'ordinador. Arribar a jocs nous avui dia és molt més econòmic, fins i tot. Tens ofertes contínuament, amb la qual cosa, fins i tot els jocs, que és un joc de jugo jo sol... nen, estàs jugant allà... No, tots aquests jocs fins i tot poden arribar a ser socials. Però sí que és veritat que els jocs online també han generat aquesta societat nova de gent que utilitza els videojocs com un mitjà de comunicació, com un mitjà de relacionar-se, com un mitjà de no només entreteniment. I és molt interessant perquè, és algo que potser els més... cometes friquis dels 80, 90 i principi dels 2000 coneixien, i avui en dia gairebé tot és online. Tens coses bones i dolentes, clar, però en aquest cas sí que és veritat que treu d'aquesta soledat, treu d'aquesta... no, és que un nen serà una persona asocial, no? Jo crec que seria molt difícil avui dia.
Si fugim d'aquí, va, ens queda un minutet, per tant sí que et vull preguntar per totes aquelles famílies que ens puguin estar escoltant o per els pares que ens puguin estar escoltant i diguin no, jo és que, mira, canviaré el xip, no vull que el meu fill, la meva filla, juguin sols, jo vull jugar amb ells. Proposa'ns alguns jocs col·laboratius destacats.
Mira, jocs col·laboratius, Minecraft. Minecraft pot jugar amb dos ordinadors, o amb el mòbil i l'ordinador. Mm-hmm. I es pot jugar tots alhora, i és un joc de construcció, d'aventures i tal, i és molt maco. L'altre és, per exemple, si teniu una Nintendo Switch, el Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, pots jugar com a Mario o com al barret de Mario. I la idea és que el barret de Mario no mor mai, amb la qual cosa és com un ajudant. Llavors, el nen pot jugar, o la nena o la nena poden jugar com a Mario, i el pare pot jugar com el barret i anar ajudant el nen. I la veritat és que és molt maco veure com acaba el pare i el fill col·laborant.
Aquests són alguns dels jocs que ens proposava avui en Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut de Twitch i YouTube. Rafa, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.